El baix de la faldilla se m'havia tornat negre. Sentia el foc als ronyons i, de tant en tant, una flama em mossegava el genoll. Em va semblar que les cordes que em lligaven ja estaven cremades i, aleshores, va passar una cosa que em va fer estrènyer les dents. Els braços i les cames se m'anaven escurçant com les banyes d'un cargol que una vegada havia tocat amb el dit, i a sota del cap, allà on el coll s'ajunta amb les espatlles, sentia que una cosa s'estirava i emborxava. I el foc xisclava i la resina bullia. Vaig veure que alguns dels que em miraven alçaven els braços i que altres corrien i topaven amb els que encara estaven aturats. I tot un costat de la foguera es va enfonsar amb una gran esquitxada d'espurnes, i quan el foc va tornar a cremar la llenya jaguda, em va semblar que algú deia: «És una salamandra!» I em vaig posar a caminar per damunt de les brases, molt a poc, perquè la cua em pesava. Mercè Rodoreda, La meva Cristina i altres contes.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Hi ha cites que van més enllà del gènere, que tot i ser de gènere, aconsegueixen mobilitzar persones que mai s'hi havien interessat pel pur plaer de formar part d'un esdeveniment d'aquesta envergadura. En el sector del cinema fantàstic i de terror, aquesta cita és el Festival de Sitges. La setmana que ve arriba la 51a edició del certamen amb convidats potents com Nicolas Cage, Ed Harris o John Carpenter, i amb títols que també prometen. Al Quimèric d'aquesta setmana desgranarem amb Sergi Castanyer la programació del festival, les pel·lícules més destacades, i també sentirem com ens les ven el director del festival, Àngel Sala. I avui també parlarem de literatura, concretament d'una de les obres de Connie Willis, que us volem recomanar, El libro del día del juicio final. I farem balanç de la primera fira de jocs de taula Jocos, que el cap de setmana passat va arribar a Fira Sabadell. Comencem el tercer Quimèric de la tercera temporada que fem amb el Roger Benet a les vies de so.
Quimèric als festivals.
Ho dèiem en començar, totes les persones que li agrada el cinema fantàstic, el cinema de terror, i fins i tot les que no li agrada, però que li agrada poder dir que forma part d'aquest festival, el Festival de Sitges, tenen ja el cap de setmana que ve i tota la setmana següent ja reservada i programadíssima. Sergi Castanyer, és el teu cas, oi?
És el meu cas, efectivament.
La llista de pel·lícules que deus haver programat deu fer bastanta por.
Seran entre unes 20, 14, més o menys.
Depèn del que es pugui amb els horaris, no?
Exacte.
També?
Sí, perquè aquest any el que és la programació està com ja tota posada als caps de setmana, i la veritat és que hi han hagut sacrificis d'eleccions.
Sí, ho han condensat aquest cop cap als caps de setmana, potser per atraure més gent?
Sí, bastant. Sí, tot està condensat, això, el proper cap de setmana, i el que ve que coincideix amb el festival dia 12, doncs també.
Clar. Suposo que així volen agafar aquestes masses que, com dèiem, potser doncs no van a altres festivals ni a altres certàmens de gènere.
Exactament.
El que sí que sabem de cada any és que trobar entrades és difícil i quadrar horaris és l'altra gran qüestió, que heu de ser experts en sudokus, no?
Ui, sí. O sigui, jo vaig passar quan vam publicar els horaris, perquè el típic que quedes amb la gent dient: «A quina t'interessa? M'interessa aquesta. Ostres, jo aquesta estic en aquest horari». Després canvies l'horari i veus que se't solapa amb un altre que només està a la nit. I dius, bueno, doncs tens que anar a la nit. O...
Sempre va bé tenir el típic amic que envia el mail de les seves recomanacions i que sí, et compra les entrades. Que en el nostre cas és el Marc Garau, però ara acaba de ser pare, li enviem una felicitació des d'aquí, i clar, aquest any es queda sense Sitges.
Ai, pobret.
Almenys ha nascut abans del festival i així el seu aniversari no afectarà els festivals següents, esperem. El que sí avui volem explicar-li als oients del Quimèric és una mica desgranar com serà aquest Festival de Sitges, parlar de títols, parlar una mica en general dels actes programats, encara que no hi puguin anar, saber doncs què és el que pot estar bé, perquè si ho han de buscar per altres vies o ho veuen en altres festivals, doncs puguin decidir-se anar-hi, no?
Sempre és important prendre nota de tota la secció oficial, que normalment està bastant bé, perquè a més després es va replicant per al Festival de Molins i tal, o sigui.
Exacte.
Que es poden anar rescatant posteriorment.
De fet, mira, una de les pel·lícules que es podran veure, que és Mandy, que sí, és la nova del Nicolas Cage, també la veurem de clausura de Molins.
És que aquesta té molt bona pinta, Karen.
Molt bona, molt bona. De fet, ja m'ha arribat per vies extraoficials.
Ah, sí, sí,
i no descarto veure-la abans dels festivals.
És que... Tu l'has vist?
Després, si m'agrada, potser vaig a Molins a veure-la en pantalla gran, però...
O sigui, podem aprofitar per anar a Molins i veure les que no podem veure Sitges. I ja,
exacte, exactament. Sol passar, això sol passar.
Ens hem de combinar entre tots els festivals.
Sí.
De què va Mandy? A veure, explica'ns una mica, que t'has documentat.
Mandy és la història, doncs, de Nicolas Cage, que té la seva parella... que estan allà, llavors pateixen l'assalt d'una, diguem, d'una secta, rotllo com la família del Charles Manson, i que acaben amb la vida de la nòvia del Nicolas Cage.
Hem de dir que el Nicolas Cage cada cop està fent més personatges... Anava a ser políticament incorrecte, però, a veure, m'intentaré moderar, que concorden més amb la fama que ell té. Que diuen que és una persona una mica...
estranya, no?
Esbojarrada, i de fet la gent que l'ha tractat més tem una mica que el seu pas pel festival, perquè el tindrem, és un dels convidats, clar, i rebrà el gran premi honorífic del festival, sembla que podria liar-la una mica.
Jo espero que es mantingui.
Que
sí.
que la liï i tingui notícia.
Que la liï el dia que hi vagi el Sergi, així ja.
Si me'l trobo allà...
El director del festival, l'Àngel Sala, va destacar molt el fet de poder convidar i poder donar el premi honorífic al Nicolas Cage.
Personatge, un actor guanyador d'un Oscar, actor fonamental en el cinema d'acció i de gènere dels anys 90... Recordem pel·lícules com The Rock, o La Roca, que també té un protagonista que ara parlaré d'ell, o pel·lícules, evidentment, com aquella meravellosa Face Off, amb John Travolta, dirigida per John Woo.
I també hi ha un altre gran convidat honorífic, que és Ed Harris.
Oh, Ed Harris, a mi m'encanta Ed Harris.
A mi també, ja m'agradava quan jo era adolescent, però ara, quan l'he vist a Westworld, a mi m'ha enamorat.
Ah, vale, és el de Westworld. A mi també m'encanta, però no recordo
el
mai quina cara té.
El que vindria a ser El malo del sombrero.
Vale. Encara no he vist Westworld, però em faig l'idea.
Quan comences a veure Westworld, el veuràs i diràs, és ell.
Jo vaig veure la primera pel·li.
Ah, la que aquí
de matar.
Armes de matar, sí.
Però aquí no sortia Ed Harris, eh?
No. Aquí no.
Però es dona la circumstància que Ed Harris i Nicolas Cage havien treballat junts amb altres pel·lícules.
A La Roca, que també
exacte,
la fa.
Exacte, un gran hit.
Ostres, sí.
De la nostra adolescència.
Dels 90. Aquest cinema que ja no es torna a fer, que és el cinema d'acció, que estaria bé rescatar-ho.
Ara hi ha cinema d'acció més tirant a...
Bueno,
fantàstic,
ja,
no?
Depredador, no, ara?
Ai, no la veieu, sisplau.
I aquí la recomanació del Quimèric.
El llibre infumable, la pel·li infumable, i ja està, no? Doncs clar, Ed Harris és una de les personalitats que s'esperen i Àngel Sala assegura que feia molts anys que volien portar-lo.
Festival, és d'aquest tipus de presències que personalment me fa molta il·lusió, com me va fer molta il·lusió en les últimes edicions de la presència de Christopher Walken o de Fran Langella, aquest tipus d'actors de caràcter diferents, amb personalitat, amb una presència en la pantalla molt forta que espero que no passen a la història, sinó que continuem veient gent com aquesta en les pel·lícules de tots els països i de totes les nacionalitats.
I tenim un tercer gran nom que ha tornat boig a tothom quan es va fer públic, que és John Carpenter.
John Carpenter ve a Sitges.
Aleluia!
Aleluia, sisplau. El que passa és que diuen que John Carpenter té molta mala bava. O sigui, que jo no sé... El sol de tindre salvat per l'últim dia, suposo que per si la lia...
Per si de cas.
Que quedi allà com l'últim dia...
Per tant, no sé, és fer lo coincidir amb Nicolas Cage, no? També.
I aquí pot explotar, es pot donar una circumstància bastant...
I tindrem notícia.
També.
Però clar, Nicolas Cage ve la setmana que ve, o sigui, just la primera setmana, i aquest senyor ve al final. O sigui,
per si de cas.
És com un bocata, no?, de dos persones que se't poden descontrolar i la resta, doncs...
Ho han fet bé, han pensat bé.
En això sí.
El Carpenter havia de venir el 2001, però els atemptats de l'11 de setembre van fer que ho tiressin enrere, tot plegat. Llavors,
és que
una mica...
pujar un avió en aquella època, suposo que diries...
Delicat.
No,
són 17 anys, eh?
Delicat. Bueno, també hem de dir, al fons, que és una persona que no viatja gaire, ja ho van dir.
Sí, és veritat.
I que li costa molt. Llavors ha sigut molt difícil de convèncer-lo. I una de les coses que portarà, perquè no només vindrà a passejar-se per la catifa vermella, sinó que també farà un concert el 13 d'octubre, just abans de la clausura, com deia, sobre les seves bandes sonores. Halloween, no?, que celebren sí. els 40 anys de la pel·lícula.
Estan vivos, rescat, és rescatat en Nova York, i La Cosa, que és de les meves... Bueno, La Cosa és de... És veritat, ara he ficat jo la pota. La Cosa és de Ennio Morricone, però és seva.
Ah, sí, o sigui, sí. està barrejat aquí la, sí, sí. la propietat.
Sí, jo suposo que com és una pel·li seva, doncs ficarà allà de... Ara he fet la meva versió, perquè a més ve amb el seu fill, que és DJ,
ah?
I ve com per introduir-lo en el món d'aquest...
No, no, l'introduirà bé, bé. Sí, sí, sí. El que està clar és que les entrades del concert van volar.
Sí, perquè eren... Aquí compta, perquè eren 40 euros l'entrada, però a més les persones que van comprar els van enviar un missatge de vols anar a la meet and greet per 100 euros més? I es veu que hi ha gent que ha pagat 100 euros per conèixer John Carpenter i que et lift signi el que sigui.
El o sigui que sigui,
eh? O sigui que aquí, déu-n'hi-do, la pasta que han fet els senyors de Sitges.
Bueno, mira, hi ha gent que li sobren els diners i no ve d'aquí, però
sí, sí, sí.
Bé, doncs en van destacar precisament aquesta tercera persona convidada.
Per mi, jo crec que per molts, un dels millors directors de gènere, o probablement el director de gènere més important de molt temps, un director que al començament de la seva carrera molts no van apreciar, ara a tot el món l'encanta, jo recordo perfectament el que s'havia dit en l'estreno de La Cosa, a Sitges del 82, en la inauguració, i ara sí que és un mestre, afortunadament, molts han rectificat, i molts s'han donat compte de que estem ante un senyor director, a un gran autor, i un senyor que en l'any 78 ens va dir que l'home del sac existeix, i no s'han donat compte que existeix en aquest moment, molts homes de sac que van per els carrers fent coses molt, molt dolentes, i que existeix o que ells viuen, no? Sota una màscara viuen els intolerants, els feixistes, en una pel·lícula que va fer una advertència sobre la necessitat de quitar la màscara a molta gent, que era They Live, que compleix 30 anys aquest any. També.
S'estrena la nova pel·lícula de Halloween, també.
Sí, Mike Myers torna, a més amb una espècie de segona part, que és com una espècie que, com hi ha tantes parts de Halloween, han dit, no, doncs agafem l'original, que és la Immaculada, i fem allà una línia alternativa de no passat res en 40 anys i fem la seqüela directa.
Ah, interessant.
Sí, sí. Sí.
Creus que donarà el pego, que serà típica de Calia?
La gent està reaccionant molt favorablement,
sí? O sigui,
pels festivals anteriors, o sigui que realment és de les que podem tenir en compte per veure-la.
Aquesta almenys arribarà als cinemes també, no sí. Cunda el pànico.
No, sí, és d'aquestes, de si la perdeu, en dues setmanes està al cinema.
I la que arribarà al cinema també, però que al final sí, s'havia d'estrenar al mes d'agost i al final s'estrenarà a Sitges, és l'any de la plaga.
Sí, pobre Marc Pastor, que sempre el fan a traçar la seva estrena, deu estar plorant, com va dir.
Sé que li feia molta il·lusió, estrenar sí. les Sitges, per tant, jo crec que bé.
Així l'enhorabona.
Sí, és una de les pel·lícules que tenim ganes de veure, hem llegit el llibre i ens va agradar. I també hi haurà una mena d'adaptació del Frankenstein de Mary Shelley, ara que precisament es compleixen 200 anys de la seva publicació. No sé què n'hem d'esperar.
Ni idea, aquesta sí que no la tenia controlada.
N'hi havia una de Frankenstein de Mary Shelley que a mi m'agradava molt. Però esperem que estiguem com a mínim a l'altura.
Estarà modernitzada com a mínim,
sí, no? Sí, sense els tornillos i aquestes coses.
I després arriben pel·lícules amb noms impronunciables.
Shinjuku no Mino-san. Shishigami Hiro desu. Kore wa Nihon to boku no sensou desu. 1,200,000 ga hitori mo inakunaru made koroshite yu kara.
Es tracta, a veure si ho sé dir, eh? Inuyashiki?
Sí, correcte.
De Shinsuke Sato.
Sí, senyora. El director de Yamahiro, que ja va guanyar fa uns anys el premi del públic, que jo, sempre és un premi que sempre, quan guanya el premi del públic ja és com de desconfiança, almenys a la sala li ha agradat.
Sí, perquè a vegades el que li agrada a la crítica no té per què concordar sí. amb el que li agrada al públic.
I es basa en una obra del mateix creador de Gans, que no sé si és un manga conegut pels otakus,
sí.
que és d'una bola que, bueno, que...
No em treguis més d'aquí, però no? Si dic el que sí, ja està.
Sí, no?
Bueno, realment Shinsuke Sato és un director que fa els live actions, o sigui, les adaptacions del manga a peli.
Les pel·lis de Netflix, que tothom es queixa,
també. No, l'última de Bleach està bastant bé. Aquesta sí que la recomano.
Sí?
Sí. O sigui, les que estan signades pel Sato són entretenigudes, ja com a mínim.
Millor perquè hem vist memes, i tot, de sí. Les adaptacions del manga Netflix.
Però això ve sobretot per Death Note, que va ser un tema de
és que també és veritat que igualar o millorar la sèrie és molt difícil, no, perquè és una obra d'art d'aquesta sèrie.
I més Death Note, sí, és clar, és molt difícil.
És molt difícil. També hi haurà més pel·lícules japoneses com One Cut of Death.
Oh, sí, aquesta està feta amb molt poca pasta, es veu que ha costat 27.000 euros, o sigui, res.
Això amb un Verkami ho fas en un moment.
I és una peli, la típica peli de estan rodant una peli de zombis de pressupost mínim i acaba succeint una apocalipsis zombi durant el rodatge.
Ah, una metapel·lícula.
Una metapel·lícula, exactament. Ah. I es veu que ara, notícia d'ahir, venen 7 actrius de la peli a presentar-la, que dius, mare meva, ha costat més portar les actrius que la peli.
Això t'anava a dir.
Sí.
No, mira, si paga el festival, no? Sí. Doncs no passa res. I hi ha altres títols, The Man Who Killed Hitler, sí, and The Bigfoot.
Aquesta estic molt... em va fer molta ràbia perquè quan vaig anar a pillar les entrades havien volat.
És que, clar, el nom ja promet.
És que, clar, una persona que mata a Hitler i després al Bigfoot. És com, ostres...
Això pot ser un cachondeo.
De què va aquesta peli?
Doncs això
d'un home que es carrega el Hitler i després se'n va a carregar-se el Bigfoot.
Tu saps nazis zombies? Pues lo mismo, no?
Sí.
Bé, doncs haurem de preguntar a la gent que sí que hagi aconseguit entrada, no sé. Llavors sí que han destacat aquest any que hi ha un bon grapat de pel·lícules dirigides per dones. No sé si això... Jo que diria que és mala notícia haver de destacar això, perquè estem parlant d'un festival que programa desenes i desenes de pel·lícules.
Sí, sí.
Però bé, si hi ha
potser
dones, doncs està bé, no?
Potser en el tema fantàstic encara falten més dones.
Ah-ha.
Això segur.
No sé, tu diràs aquí amb el teu programa quants col·laboradors homes tens i quants dones.
També és veritat que el gènere doncs dona poc de... Però jo faig venir dones, a vegades
sí, no,
deixen de venir, però jo les faig venir... Pel·lícules, manga, per exemple, l'anime de Toshiba Shinohara i Mari Okada.
Oh, aquesta és la de Makia, When the Promised Flower Blooms, o una cosa així.
Exacte. Per què li diuen Makia?
Perquè
el nom oficial sembla... Makia és el japonès, diguéssim.
El japonès, suposo, eh? O sigui, és Makia, When the Promised... Bueno, tothom
Promised Flower Blooms.
Sí, sí.
Quan no sé què, no sé quantos, no?
Sí, sí. Diuen que és una de les bones, sobretot en qualitat audiovisual. Però amb el tema de si és una bona pel·li o no, ja ho veurem. És de les que tenen més hype en el tema d'expectatives.
Tu, com has parlat moltes vegades en el teu videoblog d'Error de Record, és perillós anar a veure una pel·lícula en un festival amb unes expectatives perquè
normalment no les compleixen.
Hi ha moltes pel·lícules dolentes en els festivals que tenen una promoció tan àmplia i s'ha d'anar molt en compte. Bueno, no, potser no són dolentes, però no són del gust popular. Per dir-ho així, anirem a ser una mica més correctes. Altres pel·lícules que es podran veure. I felt lonely when it was me and 1600 other people in this town. Estem sentint de fons el tràiler de The Thing We're Alone Now, de Reed Morano, que és una directora que ha dirigit diferents capítols de El Cuento de la Criada, una sèrie que tractarem a la secció de les sèries del Fantàstic pròximament, però clar, ja això ja té caché, no? Ja té una categoria.
Home, doncs sí, la veritat, a més està amb l'Elle Fanning i el Tyrion Lannister de Joc de Trons.
Ah, mira, no ho havia vist.
Que són els dos protagonistes. I això és com una espècie de manuscrit del segon origen, però amb aquests dos.
Ah. Amb el ritme del Cuento de la Criada i amb Tyrion Lannister pel mig,
em
costa imaginar-m'ho, eh?
Doncs sí, doncs ja és tangible, ja ho pots anar a veure.
No, sí, és un bon actor i són bons de sèrie, o sigui...
És sobre l'apocalipsis, hem vist. Un home que està sol al món i apareix una noia que és la Grace i que això sembla que canvia tot, no?
Oh, ja tema.
Ja tema, sí.
Ja tema.
Home, mira, si has d'estar sol al món, almenys està... acompanyat d'alguna manera, no?
Sí, sí, sí. Bueno, per igual, això tenim internet, també.
Igual la Grace no et fa ni puto cas després, però bé, això és un altre tema. Altres pel·lícules de dones, Nancy, de Cristina... Sí, no?
No.
És una de les que destacaven, sincerament jo no l'he vist.
És per la Nina, que fa 50 anys aquest any?
La Nancy.
Ah, no ho sé. Em preocupa que sàpigues aquesta efemèride, al fons.
Va sortir per la tele fa poc. Però bueno, les meves germanes la tenien.
Jo no. Jo era més de Barbie.
Era la Nancy, era més grossa.
Però bé, canviem de tema. Directors que repeteixen, també en tenim, eh? Per exemple, el Jim Hoskins. Bé, va arribar el 2016, va sorprendre amb The Gracie Strangler, i ara ve en Evening with Beverly and Laughlin.
Si Gracie Strangler era rareta, aquesta és molt més. És a dir, va cap endavant. Evening with Beverly Laughlin. Pel·lícula d'aquestes que provoquen divisió d'opinions, ens agrada molt. És a dir, mitja sala aplaudint i mitja pues, molt, molt emprenyada. També és molt complicada i molt polèmica per un èxit al país a França fa unes setmanes.
I després tenim la secció Òrbita, que aquest any es dedica al thriller i a l'acció, i entre altres coses veurem Asher, de Michael Caton-Jones.
Està protagonitzada per un dels també homenatjats aquest any al Festival de Sitges, el Ron Perlman, el mític actor que va ser el Hellboy perfecte, el Hellboy de Guillermo del Toro. Ve al festival, por fin, ve al festival. També tinc que agradar aquí la labor en aquest sentit de la Mònica García, que va fer una gran tasca en portar el, també per al tema del Pitchbox, que l'ha anunciat, que serà el padrí del Pitchbox d'aquest any. El Ron Perlman, un excel·lent actor i una gran presència i una gran persona, que tindrem també en un premi honorífic al festival d'enguany.
Més pel·lícules, Galveston, de Melanie Laurent. Sí. Què hem d'esperar d'aquesta pel·lícula?
Home, és que ja és la prota d'Inglourious Basterds, llavors ja...
Per ella, ja hem d'anar ja per ella,
ja, no? Ja per ella com a directora hem d'anar. A més, està protagonitzada també per l'Elle Fanning, que fa aquí doblet. I,
no. El... I vindrà al festival?
Crec que no. Crec
Llàstima.
Que no. I l'escriptor és Nick Pizzolatto, que és el de True Detective.
Ah?
O sigui que el guió pot estar molt bé.
Jo, True Detective, no és del meu gust, més no? Que res perquè és molt lenta.
Ah, ja.
Més que el guió i l'estètica deu estar estupendo, però...
Però és més lenta que el cuento de la criada?
Sí.
Sí.
No.
El comentari que feia quan la veia era com... No sé qui és aquest i ja no m'importa, no? I et perdies i ja eres igual, et feia com una mica de mandra, no? Altres pel·lícules que destacaven, Dreiser Across Concrete.
Oh, sí, del Craig... és Craig Saldner, una cosa així es diu, no sé com es pronuncia.
Jo, a mi, soc bastant dolenta, pronunciant noms.
És el director de Bone Tomahawk i de Brawl in Cell Block 99, que són dos pel·lis que ho van patar molt, sobretot l'última és del Vince Vaughn, que... acaba en una presó i acaba liant-la per salvar la seva dona.
Ah, mira.
Una cosa que ha passat ara mateix a la seva vida, que ha acabat
a
la presó. Sí, que, sí, quan vaig veure Vince Vaughn per conduir begut, ha acabat a la presó. I, ostres,
ho va fer expressament.
Sí, per donar publicitat, res millor que interpretar bé el personatge.
Exactament. Mm-hmm. I aquí doncs, repeteix Vince Vaughn com a protagonista, acompanyat d'un altre dels polèmics, que és Mel Gibson.
O sigui, Mel Gibson, eh?
Pot ser això de...
Ha vuelto,
maravilla.
Eh?
Sí, sí.
Bé, doncs val la pena. Val la pena apuntar-se-la. No sé si és una de les que has pogut aconseguir o no.
Sí, aquesta sí.
Sí, aquesta la veuràs?
Aquesta la veurem, sí.
Molt bé,
sí.
Ja et demanarem opinió. I no hi faltarà el cinema xinès. This is our target. Xinès, però amb aquell anglès, no?, que tenen els xinesos.
Sí, sí.
Operation Red Sea, dirigida per Dante Lam.
Sona pel·lícula de xinos voladors.
Sí, sí. Bueno, és una pel·li de la guerra. No, bueno, no sé de quina guerra. Crec que és guerra d'Iraq, perquè està ja com de l'Orient Mitjà. Mm-hmm. I llavors és com una pel·li d'aquestes americanes, tipus Michael Bay, allà de patriotisme, tiros i tal, però canviem la bandera americana amb per la bandera xinesa.
Per tant, no és de xinos voladors.
No. Però són...
Igual volen perquè exploten, no?
És un altre tema.
Això sí, és molt gore, aquesta. O sigui, si us agrada el gore, o sigui, guerra, sí que hi hagi gore, aquesta
és la pel·li. Això ja m'agrada més. Lo de les banderes no tant, però el gore sí.
És molt gore, és molt gore. Okay, old man, start talking. You have made a
terrible mistake. That lady must be destroyed. I sembla que el gran títol que s'ha programat o el que s'està promocionant és el de la pel·lícula que sentim de fons, no? Chuck Estelle, Night of the Trampires, de Michael Mort. És una pel·lícula que han deixat molt bé, també, i que bé combina diferents factors.
Una sàtira del cinema de terror molt divertida, que recomano ja des d'aquí, perquè serà un dels títols més... diguéssim, de culte instantani al festival, el Chuck Steele, Night of the Trampires, pel·lícula en stop motion, que és una paròdia del cinema de terror.
I secció, també tenim la secció de noves visions, amb títols que exploren noves vies narratives, pel·lis que arriben sobretot de l'est, de Rússia, de Polònia i de Txèquia. Déu-n'hi-do el que ens espera.
Torna una mica aquell gran cinema de l'est, que s'havia parat una mica després de la caiguda del mur de Berlín, i que ara torna a noves propostes en un, en un moment molt convuls en la situació política de molts països de l'est, i que los, ja l'any passat recordeu que el festival va guanyar una pel·lícula hongaresa, Jupiter's Moon, i aquest any una presència important de los països de l'est.
També tenim la Panorama Fantàstic, secció dedicada als fans més fidels de, del gènere, on podrem veure pel·lis de nacionalitats molt diferents també, i de sèrie B, totes elles, és la identitat que té aquesta secció. I sobretot aquest any hem programat terror i ciència ficció, en aquesta secció, vull dir que podem veure coses de sèrie B que crec que poden estar bé, com per exemple és el cas de Santa Àgata, de Darren Lynn Bousman, director de les tres pel·lícules de la saga de Saw. Vull dir que això ja són paraules majores.
Sí, home, la saga Saw, que a mesura que anaven passant les entregues, el guió era més pobre, però hi havia més sang.
O sigui, compensava una cosa a l'altra, no? Sí, sí, per sí. Mi la millor és la primera, però sí. Suposo que és el topicàs, no? La van deixar també molt bé.
En el Panorama Fantàstic és una secció que dediquen pràcticament a los fans més hardcore del fantàstic. És una secció que, com ja és conegut, es passa pràcticament tota en el retiro, i és un panorama de tot el que s'està fent, sobretot pel·lícules de sèrie B, pel·lícules de moltes nacionalitats diferents, en el camp especialment del terror i també de la ciència-ficció. Tornarà el Darren Lynn Bousman en Santa Àgata, Darren Lynn Bousman, que havia estat en el festival presentant Repo Man i que havia fet les dues primeres seqüeles de Saw, i tindrà Santa Àgata, que és una pel·lícula de monges dolentes, una mica preestrena de la pel·lícula que en setembre arribarà de l'Universo Conjuring, de Dan, però en aquest cas en un sentit molt diferent. La Nan Exploitation, com els coneguts ja saben, és un dels subgèneres més exploit del cinema de terror, i en el cas el Darryl Lynch Bosman, que és un cinèfil i un coneixedor molt, molt important del cinema de gènere, presenta aquí la seva versió de la Nan Exploitation d'una manera, jo crec que molt encertada.
I en aquesta secció també hi haurà pel·lícules russes. A mi, sincerament, el tràiler de la pel·lícula que sentirem a continuació, a mi m'ha robat el cor.
В этом мире радости и благодати вы скоро забудете о том, что с вами было вчера.
Ja com sona el rus, m'encanta.
Ja sona de, ostres, d'aquí ja tela, eh?
Es tracta de Rogue Draft, sí. De Sergei Makritsky, i el millor de tot és la temàtica promet moltíssim. Matriosques assassines.
Ostres, això...
El tràiler és per treure's el barret. O sigui, ja només veient el tràiler diu no cal que facis la peli perquè amb el tràiler ja m'has deixat completament impactada.
Una pel·lícula que és una bogeria absoluta, gran producció, una superproducció russa, amb matriosques assassines, això, que venen d'altre temps, viatges en el temps amb matriosques assassines. És a dir, el tema promete, no? Promet molt. I us asseguro que és una pel·lícula molt espectacular, molt ben feta i amb uns mitjans increïbles. És una gran superproducció russa de ciència-ficció, terror, acció, realment divertida.
Bé, pinta bé, i ens apuntem, i després tenim la secció Brigadun, que també és on pots trobar una mica calaix de sastre i una mica de tot.
I el millor de tot, que és gratis. O sigui,
gratis!
Això és gratis, i si t'has quedat sense calés perquè les entrades són molt cares,
sí,
pots anar allà a...
O si vols improvisar, no? També, sí. el típic 12 d'octubre que estàs passejant per Sitges i fas unes tapes, dius, a veure què fan al Brigadun.
Exactament. Doncs et passes allà, fas la cua, i si hi ha l'aforament necessari, doncs entres.
I si no, doncs se siente haver corregut, com
exactament.
Tothom, no? A mi el que m'ha cridat molt l'atenció és que aquest any hi serà molt present el que s'anomena cinema kinky.
Per exemple, documentals sobre el cinema kinky, jo crec que és un dels temes que últimament s'està parlant molt. Ara mateix comença una gran retrospectiva, una gran exposició en Sant Sebastià d'Eloi de la Iglesia. S'està reivindicant constantment el cinema llamado kinky. Van tenir també una exposició fa temps en el CCCB de Barcelona con un documental, Navajeros, Censores y Nuevos Realizadores, de Robles Rafatal, que serà molt interessant en la secció Brigadun. També un documental sobre el director José María Zabalza, director Z, el vendedor d'il·lusiones.
Doncs sembla que el cinema kinky ens pot provocar, ens pot generar alguna cosa, eh?
És que jo recordo El Pico, veure aquesta pel·li, amb la banda sonora que té, que digues, i és com, ostres. Jo la recordo només per la, o sigui, bueno, per la temàtica i sobretot la banda sonora que és espantosa.
Et vas penedir de veure-la o no? O és d'aquelles que serveix per treure una conversa en el típic sopar que no hi ha converses?
Exactament. Això sí que serveix, però sí que és una pel·li de... que, clar, és l'oi de la Iglesia en estat pur.
Mm. I també es farà el documental sobre els mítics d'estudi d'Espluga City, on es feien els espagueti western de Made in de la casa, eh?
Bomba.
Ja està bé que se'ns recordi, encara sí, que, sí. Faci tant de temps. I a part de les pel·lícules, també hi haurà presentació de llibres i hem volgut destacar el llibre oficial del festival, que serà dedicat al director italià Michel Soavi i que estarà editat per l'Armanauta. Per tant, doncs, si volem conèixer una mica més aquest director, tenim aquesta opció.
Sempre són bons, els llibres del festival, o sigui que... Si ets curiós, si t'agrada el Soavi, doncs pots... jo ho recomano, perquè jo l'any que va vindre Takashi Miike, que van fer el llibre de Takashi Miike, van fer un llibre bastant bo i que jo sempre el recomano.
I fins i tot si no el coneixem, eh?
Exactament.
Val, perfecte, sí, sí. Doncs ens ho apuntem i Sergi, ja et cridarem quan hagis tornat de Sitges perquè ens facis una mica la teva crònica i ens diguis quines pel·lícules ens hem d'apuntar.
Així recuperarem aquesta depressió post-Sitges. Exacte. Que dius, ostres, ara ja no hi ha pel·lis per veure.
Ens
ja
prepararem per Molins, llavors.
Exactament.
Moltes gràcies, Sergi.
De res, a vosaltres.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimèric.
Doncs després de parlar de Sitges i de les pel·lícules que podrem veure, ara és moment de fer balanç i de fer balanç d'una fira que ha tingut lloc aquest cap de setmana passat a Fira Sabadell, orientada als amants dels jocs de taula, que es tracta de la Fira Jocos. Alfons, tu hi has estat, aquesta primera edició sembla que encara faltava doncs arrencar, no?, una mica?
Sí, faltava una miqueta del despertar, el despuntar de la força del joc, de la Fira Jocos, que té ganes de ser una fira d'àmbit internacional i de referència tant per editorials com per aficionats als jocs.
Un dels hàndicaps és que l'entrada era... havies de pagar. Això no és habitual en fires d'aquest tipus pels amants dels jocs.
En fires d'aquest tipus a l'estranger, sí. En fires d'aquest tipus aquí no. Teníem les 24... teníem les 24 hores de jocs de taula, ja parlarem d'això. Entrada gratuïta, l'Ajudar Jugando, que és solidari, la Fancon és gratuïta.
Per això.
Falta aquest costum de l'usuari i del jugador.
Mm-hmm.
Vam poder parlar també amb el Joan Lladó, que és el director general de la Fira Jocos, i així ens ho va presentar.
La Fira Jocos és una primera fira internacional de jocs de taula a Espanya. Una fira amb un model diferent a les fires que ja existeixen al mercat nacional.
I què té de diferent de les altres fires?
Doncs que, amb una idea, són les editorials que de manera exclusiva i distribuïdores han de presentar les seves novetats i vendre-les als seus mateixos estants.
I qui l'organitza, la Fira Jocos? Qui sou vosaltres?
Nosaltres som una empresa que es diu Expo Iovària S.A.L., que som especialistes en muntar fires. La muntàvem amb altres sectors fins ara, i ara, com que també tenim una botiga física de jocs de taula, ens hem decantat per muntar una fira també amb el món dels jocs de taula.
Per tant, ja coneixiu el món del joc de taula? Les fires que feu són de jocs de taula o feu de tot, també?
No fèiem fires de joc de taula, és la primera fira de jocs de taula que fem. El que sí que fèiem eren trobades i tornejos i activitats i campionats de manera local a Castelldefels, on tenim la botiga.
Neix de l'afició als jocs de taula, aquesta fira?
Al 100%. La nostra afició privada i també de la botiga que tenim física a Castelldefels.
Heu dit que és una fira internacional, per tant haureu de competir amb la resta del món i altres fires que hi ha, per exemple, a Alemanya. Què aporteu que no tinguin aquestes?
Bàsicament aportem el mateix que les fires internacionals d'Europa. En un inici sabem que no serem semblants a ells, però el nostre objectiu és agafar el model centre-europeu com fires d'Essen d'Alemanya o la UK Games Expo d'Anglaterra i copiar aquest model per portar-lo a Espanya.
Com ha estat la rebuda a Sabadell?
Ha vingut molta gent, més gent de l'esperada, i pel que hem rebut han vingut moltes famílies i totes han donat feedback positiu.
I l'Ajuntament i les institucions també us han rebut bé aquí a Sabadell?
Sí, de fet tenim un conveni amb l'Ajuntament de Sabadell que ens ha recolzat i ens ha donat suport per dur a terme aquest projecte.
Però sou de Castelldefels, Sabadell no és que estigui lluny però tampoc al costat.
No, això aquí ve l'experiència de les altres fires, que ja portàvem uns 12 anys venint aquí cada any per organitzar una altra fira anomenada Expo Terrària, i bueno, com ja coneixíem Fira Sabadell, ens hem decantat per repetir perquè teníem molt bones sensacions amb ells.
Les editorials que han vingut us han fet confiança o eren una miqueta reticents?
Hi havia algunes que mostraven molts dubtes, però al final les que han vingut s'han quedat satisfetes i amb això és amb el que ens quedem.
Repetireu, en fareu altres cops i a Sabadell?
Quedarà per veure. Avui és l'últim dia de la fira, avui farem valoració, d'avui i demà segurament, i esperem també el feedback de les editorials i empreses que hagin vingut a exposar, i un cop tinguem tot recol·lectat és quan decidirem.
Heu parlat amb altres entitats aquí a Sabadell dedicades als jocs de taula, com el Refugi del Sàtiro, he vist que també hi ha el Judas Jugant, encara que no són d'aquí a Sabadell.
He fet un munt de mailings i preses de contacte amb moltes associacions i botigues, etc. I, bueno, de Sabadell ara mateix no recordo cap, precisament. Hi ha alguns Roomscape que ha volgut col·laborar amb nosaltres, però han vingut, com ja has vist, associacions de Catalunya com Ayudar Jugando, que ens han agradat molt que hagin pogut venir.
Un estrès el primer cop?
Sí, molt d'estrès i molta més feina de l'esperada, moltíssima més, perquè ens hem donat compte que el mercat és bastant més gran. Hi ha molt més moviment del que pensàvem i...
I què podeu dir de la botiga que teniu a Castelldefels?
Està enfocada en botigues d'Alemanya, si et dic la veritat. Tenim molts jocs alemanys, molt material i joguines també alemanyes, també perquè hi ha molts alemanys a Castelldefels i també perquè pues, ens agrada molt la qualitat que ens donen. I bueno, hem combinat tant el joc a taula com tot el material de joguines alemany.
Podríem dir que en aquest aspecte, els jocs de taula, ens hauríem de mirar més com és Alemanya?
Sí, en definitiva sí. Alemanya, jo personalment visc a Alemanya, és a dir, ja per això mateix ho sé, allà és cultura del joc de taula. Allà, per exemple, tota família coneix el que és la Catan i sap jugar-lo i el té a casa. Aquí a Espanya, no totes, però ja a poc es coneix més i m'agrada pues, que es vagi convertint en clàssic.
A més de d'exposicions editorials, també vam trobar gent com a Ayudar Jugando, que són uns experts en els jocs de taula, i ells tenien la seva estan allà de forma solidària.
Es van poder donar a conèixer i també van fer xerrades, no?
Sí, van fer xerrades a les 5 de la tarda d'un diumenge, però vam poder parlar amb en Marc Través Simón, que és el president d'Ayudar Jugando.
Han sigut unes jornades de jocs de taula en la que nosaltres, com fem habitualment en molts d'aquests esdeveniments, hem estat dinamitzant la ludoteca i hem estat explicant els jocs als assistents. Per tant, no puc oferir la visió completa global del sentit que nosaltres hem estat, sobretot en el nostre stand, però pel que hem anat veient ha sigut doncs, un esdeveniment que pretén convertir-se en una fira potent a nivell del joc de taula, que ha assentat les seves primeres bases i ha donat els seus primers passos en aquesta primera edició i ha convidat a tota la gent a que vinguessin a gaudir d'aquesta festa. Probablement doncs, és això, una primera edició, per tant tenim un nivell de participació moderat, però bueno, que té camp per córrer, és una edició juvenalla i per tant és una aposta valenta, en el sentit que és un model diferent en el que hi ha en el sector avui en dia i per tant s'ha de valorar amb el camí que recorrim.
Per tant, li veieu futur en aquesta jornada de jocos?
Bueno, aquí evidentment el futur és en funció de les ganes que tinguin de creure-hi tant la gent que ho està organitzant com els que ja han estat participant aquest any i els que puguin sumar-s'hi anys vinents, com la pròpia ciutat de Sabadell, si s'ho fa com una cosa seva i decideix que, ostres, doncs val la pena donar-li suport, anar venint i anar reconvertint en un referent, perquè evidentment està abocada a convidar la gent de fora, però els primers que s'ho han de fer seu són els sabadellencs.
És el mateix tipus de participants que trobem a les vostres jornades o en jornades més especialitzades com la FanCon, o és un altre tipus de perfil el que ve cap aquí?
A veure, aquí hi ha dos tipus de perfils. Normalment les nostres jornades, clar, són molt diferents. Nosaltres muntem unes jornades en una metodologia de marató solidària, el que l'important és la recaptació, per tant, en aquest sentit som anòmals i és difícil comparar-nos amb el tipus d'esdeveniment. En el que em comentaves de la Sancon o altres esdeveniments d'aquests, hi ha... En l'element comú hi ha el públic jugón, el que ve a jugar a joc de taula i ve a veure què és el que hi ha en els estants, i sí que és veritat que també hi ha el públic familiar. El que entenc jo és que Jocos pretén convidar un tercer públic, que és un públic més de vinc a descobrir coses, vinc a descobrir elements, i el que pretenen a llarg plaç és acabar esdevenint una fira amb certs elements professionals en els que hi hagi també un cert contacte entre diferents agents del sector, i aquest és un dels factors que evidentment necessita més recorregut i més inversió, en el sentit de que necessites anar-la fent créixer, anar-la assentant, anar-la fent forta tant a nivell d'assistència com perquè tota aquesta gent, inclús de l'estranger, doncs els hi pugui interessar venir, i a partir d'aquí doncs poder fer aquesta xarxa que pretenen, que és el que dèiem, un model que com a molt podríem arribar a trobar-lo comparativament aquí a Catalunya amb el DAU.
Per tant, podríem dir que aquí hi ha més professionalització que la majoria de jornades?
Sí, jo crec que Jocos el que intenta situar-se és en un ambient tipus el que estàvem parlant d'un festival gros, però clar, no podem fer una comparativa real perquè seria injust en el sentit que hi ha gent que porta molts anys i això ja els hi ha donat un recorregut que fins ara Jocos doncs, encara no ha pogut assolir.
A Ajudar els Jugadors, us trobem aquí, us trobarem a més jocs, com es presenten les pròximes jornades, ja que hi som?
Home, aquí, si ens hi volen, evidentment, nosaltres tornarem encantats. Ens hem estat molt a gust, ens han tractat molt bé i és agradable retrobar-nos també amb el públic, tant el que ens coneix com el que ens descobreix. I sí, evidentment, si ens movem pel territori català, d'aquí no massa se'ns trobarà el Festival del Joc del Pirineu, se'ns trobarà el DAU, se'ns trobarà les nostres pròpies jornades, se'ns trobarà la Fira de Tona i encara hi ha molts més esdeveniments que, bueno, que ens han estat fent propostes i que estem intentant tancar i, per tant, com que no estan acabades d'agendar, no les puc anar anunciant. A mi m'agradaria convidar a la gent a que si els organitzadors de Jocos decideixen continuar endavant amb aquesta aposta, doncs bueno, que se'ls doni l'oportunitat de seguir creixent, de seguir desenvolupant i de seguir demostrant que tenen ganes de muntar un bon esdeveniment com ja ha sigut, però més gros i que esperem que això els hi surti bé i que tirin endavant.
Des d'aquí ens aplaudim la valentia d'aquesta iniciativa, que creiem que és que és necessari que es tiri endavant i que és una forma d'oci que encara es considera minoritari, tot i que en general està creixent bastant.
Esperem que si hi ha segona edició que tingui una mica més de repercussió, que arribi a qui ha d'arribar, perquè a mans de Jocs de Taula ja sabem tots que n'hi ha per tot arreu.
Més enllà del paper.
Carlos Climent, benvingut al Quimèric.
Bona nit.
Avui a la vostra secció de Més enllà del paper tractarem d'un videojoc que és una mena de continuació d'una novel·la, no?
Sí,
veure, seguim la cronologia.
Seria producte de res media.
No volveremos al infierno. Y realmente estamos hablando de Parasite Eve, que empezó siendo una novela japonesa. No creo que l'han traducido al español, no creo. Al inglés creo que sí, pero ya sobre la duda.
Friquis del programa, busqueu la novela traduïda a l'espanyol, Parasite Eve.
Escrita por Hideki Sena, es una novela de terror que nos explica... Bueno, juega con la idea de ADN y las mitocondrias. La novela gira alrededor del doctor Nagashima, un científico que está abocado a la investigación de la mitocondria, que no sé si recordáis, la mitocondria es una parte de la célula, con estudios que parece como una judía... Si recordáis la forma, y era que de repente nos da energía, quema la energía para la célula.
Ajá.
Existe realmente la mitocondria. Pues esta novela juega con eso, porque...
Qué punto de partida más extraño.
Sí, porque representa que, bueno, que este doctor se le muere a la mujer, empieza a investigar, está estudiando, empieza a investigar. Lo que no sabe es que la mujer, que parece que ha muerto en un accidente de tráfico, realmente la ha matado a mitocondrias.
No.
Porque se descubre en la novela, y esto es un poco spoiler, pero bueno, es que pasar por el juego también hay, que realmente lo que son es como una especie de parásito. Que está con nosotros desde tiempos inmemoriales, de que somos humanos, está ahí y es un parásito.
De aquí al título, ¿no?, de la novela.
Sí, de Parasite Eve, realmente. Entonces, lo que pasa que... Y tiene inteligencia, de repente, las mitocondrias también.
Entonces, es la invasión total regla.
Sí, entonces, representa que este señor, pues, da los órganos de su mujer, dice, bueno, pues está muerte cerebral, dice, bueno, pues vamos a apagarla y le damos los órganos, o sea, para que alguien pueda vivir. Y entonces, pues eso, ¿no? Entonces, que se queda con el hígado. De todos los órganos se queda con el hígado, tú que mientras la novela, ¿por qué hace esto?
Porque vuelve ahora.
Muy fácil, porque quiere realmente la que quiere clonar.
Ah.
Y que realmente...
A partir del fecha.
Sí, entonces resulta como que la clona, entonces se crea un ser que se llama Eve. Eve 1. Pero realmente Eve 1, realmente lo que pasa es que acaba
teniendo... Siempre la acudita que él da el Eve between, ¿no?
Sí, sí.
realmente empieza a tener poder a las mitocondrias y posee a Eve. Entonces otro nombraba de esto.
Uh-huh.
Entonces, como este es el doctor Nagashima, de lucha contra las mitocondrias, y bueno, aquí no quiero explicarme nada más.
Claro, la novela ha de ser molt rara.
Sí.
Sí.
Sí, bueno,
però,
més o menys...
Clar, sí que és una bona temàtica per un videojoc, perquè,
sí.
No? El tema científic, acció, no?
Sí, perquè realment el videojuego és 98, perdón, para PlayStation, hecho por Squaresoft, que ara se conoce como Square Enix, Y bueno, realmente, en vez de ser una adaptación, como decimos, es una secuela. Porque realmente pasa en Nueva York en el 97, la novela pasa en el 95. Esto en Japón, lógicamente, pues aquí pasa en eso, en Nueva York, el día 24 de diciembre, el videojuego.
Súper futurista, ¿eh? No.
Sí. Bueno, el futuro es hoy, ¿no? Y el protagonista es Aya Brea, una novata de la policía de Nueva York, de 25 años, que está asistiendo a ópera siempre del juego, en el Carnegie Hall de Nueva York. Durante Nochebuena hacen un concierto que hacen típico ahí en Nueva York. Entonces ella está sentada con su pareja y de golpe empieza la gente a arder.
¿No?
Como usted instantánea, menos ella y su pareja.
Con mola, ¿no?
Se queda, tía.
Se queda... mola ser superviviente.
Claro, se queda, ¿qué vamos aquí? Porque la gente está ardiendo.
La barbacoa.
Entonces, la actriz Melissa Persky, que era la que estaba cantando, empieza a mutar. Mientras la gente empieza a mutar, entonces ella va detrás de la actriz a ver qué está pasando. Entonces, descubre eso que se ha cambiado, que se ha creado un mutante, digamos, que se ha convertido en un mutante la actriz esta.
También sembla un capítol de Futurama, això, eh?
Sí, una mica sí, eh?
I, digamos, esto es... tu empiezas a jugar, que empieza a cantar. Esto es un poco spoiler de los primer cuarto de hora. Entonces empieza a luchar con ella y tal, entonces lo que descubre es que Melissa Persch dice que no se llama Melissa Persch, se llama Eve. Y dices, uy, aquí algo pasó ya con la novela. Y dice, le dice a ella que también despertaron sus mitocondrias. Y dice, ¿qué está diciendo esta chica, no? Entonces, a partir del juego...
¿Y cómo sabes, no? Porque claro...
¿Qué cómo sabe, no? Entonces, lo que pasa durante el juego es que tú eres... eres Aya y has de luchar contra Eve. O sea, por todo Nueva York empiezan a salir mutantes, digamos que las mitocondrias empiezan a mutar a animales, a personas, entonces tú tienes que luchar contra ellos.
Para evitar que la invasión se extingue, ¿no? ¿Entén?
Sí. Realmente, aunque no es necesario conocer la novela para entender el juego, se nombra el doctor Tosaki Nagashima, el protagonista de la novela. Durante un momento del juego ellos te explican, sí, esto pasó en Japón, tú cuando eres un científico te explicas, esto pasó en Japón, que yo he leído unos informes, entonces aquí cómo lo relacionan.
O sea, que se ha estès fins a Nueva York.
Sí, no te explican por qué.
Un viatge misteriós d'algun japonès.
No quiero explicar tampoco
por qué. De turisme.
Pero bueno, lo que te explican más o menos es que pasó lo mismo en Japón hace años. Y esto es un juego muy curioso porque realmente es un videojuego de, digamos, de horror con toques de rol, porque realmente todos vemos de... perspectiva vertical diagonal con fondos prerrenderizados de la época,
la isométrica famosa.
Sí, pero cuando, digamos, tú vas moviendo por la ciudad y cuando llega el momento de combatir se para, entonces tú tienes un rol de acción y, digamos, tú puedes correr al lado de los bichos y tal, pero tú tienes que esperar un momento para disparar. O sea, tú tienes una barrita que se va llenando, cuando se llena la barrita tú después decides disparar, usar objetos. Es una cosa muy extraña, que jugarlo para entender cómo
se me está recordando Cobra Mission ahora.
No, porque puedes correr. O sea, sí, puedes correr a la vez que se llena la barrita. Digamos que un juego de rol, pero si un juego de rol típico japonés, tú estás quieto, el muñeco está quieto hasta que toca, no, aquí puedes correr y esquivar al enemigo, pero no puedes atacar hasta que tiene, sí, la barra.
Yo sempre me fiquera, si t'ho enfilado, cuixat una lata, es perquè els hi toqui el torn,
sí,
per fotre la bestia.
Sí, és una mica estrany, sí.
I además, como Aya tiene este poder mitocondrial, ya se verá por qué, digamos que ya coge una especie de magias, entre comillas, de poderes extrasensoriales, como lanzar fuego, curarse, y tú vas subiendo de nivel, pues ir mejorando. Digamos que son fuego, tierra, aire. Sí, era eso, y agua, y cada uno representa un poder, parece que el agua...
Ah, los elementos occidentales.
Sí, y cada uno tiene como tres niveles, tú vas subiendo.
¿Y es fácil de jugar?
Es un poco complicado.
No.
Un poco complicado, además no salió en España, ahora se puede jugar con traducciones de fans, no salió en España por desgracia. Si quieres jugar un juego más sencillo, y sí que salió en español y en su época, fue Parasite Eve 2, de 2001, para el PlayStation, que esto fue la secuela, y esto ya tiene que ver con la novela, nada y menos. Digamos, la secuela
directa. Es queda mal nom, diguéssim, només.
A ver, es la secuela directa. Tampoco si no juega primero, pues jugar al segundo sin ningún problema. Aya Brea es nueva la protagonista. Pasa que aquí nos encontramos ya con un juego más diferente, porque reta que se ha creado primero un equipo especial contra las mitocondrias. La humanidad sabe lo que ha pasado con las mitocondrias. Dicen, no, pues vamos a crear un equipo de agentes especiales que luchen contra estos mutantes. Porque se van encontrando casos. Aquí se sobreentiende que ya se acabó la amenaza de Eve en el primero, si no, no ver el segundo juego. Realmente se llama Mist, el equipo Mist, que es, bueno, siglas de eso, ¿no? De que van contra mitocondrias.
¿Y es dels mateixos creadors, el segon videojoc?
Pasa que este ya es más fácil de jugar porque se parece más a Resident Evil.
Ah.
O sea, es lo mismo.
Si tens el precedent, més o menys, no?
Sí, convertir un juego más en un Resident Evil también juega con esto, con los estatutos, que va subiendo de armadura, que va subiendo de poderes, pero es más parecido a jugar a un Resident Evil.
Sí, es bastante diferente al primer. No, sí, tant com el Dune 1 i el Dune 2.
No, però és parecido. I aquí realment el que s'encontra Aya és que hi ha otro brote de mitocondrias i que hi ha una organització detrás. Entonces ya pues tienes que investigar y bueno, se cuenta que hay algo detrás, que alguien está jugando con mitocondrias.
Que ya, potser menys acció i més investigació.
Al revés, más acción.
Ah, al revés.
Al revés, té más acción que el otro.
Ah.
I té mejores gráficos. Digamos que el primer se veía el muñeco más pequeñito, ya este se ve más grande.
Bueno, también han pasat els anys, representa.
Sí,
2001.
Y lo bueno que tiene este que sí que salió en castellano en nuestro país. Y bueno, es fácil jugarlo, o sea, no tiene nada de... es más fácil que el primero. Y si no juega primero, pues juega el segundo sin problemas. No es aquello que te pierdes la historia. Te explica lo necesario para entender la segunda parte.
Almenys així estem precedents, ¿no?
Sí, después ya se salió una tercera parte, que aquí ya cogieron, se pasaron totalmente por ahí el argumento, que es 2001 para PSP, y se llama, ya se llamó el tercer verde, o sea, el tercer aniversario, y esto fue porque realmente no tuvieron ni la licencia de llamarle Parasitif. Va. O sea, perdieron la licencia y dijeron, bueno, pues entonces no puedo llamar Parasitif.
Bueno, almenys ya que se sembla tampoc, ¿no? Doncs,
sí, y aquí ya...
No pervertim el tema, ¿no?
Sí, es en el 2012 la acción, y ser una tierra soleada por criaturas desconocidas que matan a cientos de personas y destruyen edificios durante sus hechos. Se dio el nombre de Babels y, bueno, son como una especie de plantas, una especie raro.
Scryfids.
Sí, pero más violento, digamos. Aquí tenemos Esaya, pero que ha perdido la memoria. Solo recuerda que ya se estaba casando con alguien y ahí golpea de perder la memoria y no recuerda nada más.
¡Qué guay!
Y no que, recuerdas
menuda
aquí,
boda.
¿Eh?
Y que además...
¡Qué resacón!
Sí, y además que además descubre que tiene una capacidad que se llama Overdrive, que es, puede cambiar su arma a otro cuerpo.
Ah.
Es que aquí ya empieza con viajes en el tiempo, empieza cosas raras.
Aquí se en balolla completamente.
Se va completamente, no muy recomendable. Si quieres jugar, es que no tiene nada que ver con los otros dos.
Está bien que sapiguem que existeix, ¿no? Sí, per si ens la volen colar i volem jugar a la segona i no, venen al tercer.
No, la verdad que no demasiado. Es más de acción que los otros dos. Y aparte el miedo la pierdes, más de acción que otra cosa. Se ve todo desde la espalda de la protagonista, disparar, es que era un juego de 2001, era más de lo que se llevaba. Más Resident Evil 4, digamos, para que se vea videojuegos, un estilo así. Pero es que es eso, que pasa al pasado, vas al futuro, vas al pasado, al futuro, es un lío de argumento. No te metió con días, no tenía nada que ver ya en el argumento. Y le puede llamar, en vez de ayer, le puede llamar Pepa y pues, se va a jugar el juego.
Doncs bé, està bé fer aquest repàs d'aquests tres videojocs que d'alguna manera han sorgit d'una novel·la japonesa, que aquí no hem pogut llegir, però bé, Parasitif. Doncs moltes gràcies, Carlos, per acostar-nos un dia més a aquest Més enllà del paper.
Moltes gràcies.
La recomanació del Quimèric.
Tornem amb la secció de la recomanació del Quimèric, que l'havíem deixat molt aparcada perquè tots els llibres bons que havíem llegit doncs ja els havíem explicat, i ara us volíem explicar un llibre que personalment em va encantar. Tu, Alfons, encara no has tingut el plaer de llegir-lo.
No, encara no.
Però jo crec que quan acabem la secció t'entraran moltes ganes de fer-ho. Es tracta del libro del dia del juicio final, que ja pinta èpica la cosa, eh? Un llibre de Connie Willis que es va publicar l'any 92 i que va rebre els premis Nebula, Hugo i Locus. Per tant, es van portar aquí la tripleta de premis del Fantàstic quan va sortir publicada, i de fet és considerada la millor novel·la de gènere d'aquell any, del 92. Per tant, no és moco de pavo, que t'agradaria a tu.
No, l'any de les Olimpiades.
Sí, sí. Llavors, t'explico una mica de què va. Això passa l'any 2050 a Oxford, Anglaterra.
Cada queda.
Sí. Estem a una universitat que ha descobert la manera de fer viatges en el temps. I, entre altres coses, fa servir aquest sistema de fer viatges en el temps per enviar els historiadors a les èpoques que volen estudiar. O sigui, estudiar una època a partir d'arxius o de troballes ha quedat desfasadíssim, i tu tens la possibilitat d'anar allà en persona, disfressat, òbviament, de l'època i amb diferents truquillos, perquè tenen, per exemple, tenen una mena de codificador que et tradueix l'idioma... Com que ja has estudiat prèviament l'època, doncs ja vas vestit amb coses que s'hagin inventat, no?, en aquella època, perquè ara hi entrarem, però hi ha moltes coses que donem per fetes que a l'època medieval hi eren i no. I bé, el punt de partida de la novel·la és la jove Kibrin, que és una noia que està estudiant per ser historiadora, i vol descobrir l'època medieval, i l'envien a l'època medieval, tot i que el seu professor no hi està d'acord, perquè considera que és una època molt perillosa. De fet, hi ha una escala de perillositat, en plan nivell 10, 9, 10 sobre 10, i clar, consideren que l'època medieval és una època que és complicada.
Però clar, és que estem parlant de la medieval anglesa.
Sí.
Era el pitjor del món en aquella època.
Exacte, sí, sí. El que t'expliquen, ella volia anar uns 50 anys abans de la pesta negra, de la pesta bubònica, a Anglaterra, per saber com es vivia Anglaterra en aquella època, i saber una mica, doncs, els costums, com es vivia, quins eren els mals de l'època, perquè això va en paral·lel de que s'ha descobert unes troballes d'una mena d'ermita d'aquella època. I llavors volen complementar el que han descobert amb les troballes amb el viatge aquest a l'època medieval. Què passa? Que, bueno, que es prepara per anar cap a l'època medieval, amb tota preparada, amb la seva roba i tot... I just quan marxa, es troben que l'any 2050, o sigui, d'on ella ve, hi ha una epidèmia d'una malaltia. No sabem què és.
La grip aviar.
No ho sabem. Només veus que tothom va caient, que és una epidèmia, que tothom està molt malalt, que comença a morir gent, i ella està allà i aterra a l'època medieval i a veure què es troba, no? Llavors, ja en paral·lel, ella quan està allà també es troba una mena d'epidèmia. I tenim capítols de l'època medieval on apareix una malaltia i capítols del 2050 intercalats amb l'altra malaltia. I veus el paral·lelisme de com es viu una malaltia a l'època medieval i com es viu ara, amb els hospitals, amb quarantenes, amb protocols de seguretat, amb vacunes, amb medicaments, i com a l'època medieval estàs venut i només et queda resar perquè
sí,
allò...
Sí, com el capítol aquell dels cargols de n'agafen els morts a les cases...
Sí, però més que heavy, eh? Perquè, a més, està molt documentat. I una de les coses que a mi m'agrada molt d'aquest llibre és que té detalls molt interessants de l'època medieval. Per exemple, ella t'explica que està en aquesta casa de, que ha anat a parar d'una casa d'una família i et diu, està tot el menjador ple de fum. Diu, perquè la xemeneia no s'inventa fins l'any no sé què i el fum, el foc està enmig del menjador. No hi ha cap mena de ventilació. O et diu, mira, al vidre de l'habitació hi ha una tela, perquè el vidre no es va inventar fins l'any no sé quan. No? Aquests petits detalls de com vivia la gent. I ella et deia, mira que he vingut sense dutxar, he vingut sense arreglar i porto no sé quantes hores vomitant, amb la roba bruta, amb que he tingut febre, i sóc la persona més neta que hi ha a 100 quilòmetres la rodona, perquè et facis la idea, no? T'explica les pudors, t'explica les sensacions, és com està allà, és com està l'època medieval, és genial. Per tant...
Estem parlant d'unes bones descripcions que et fan entrar...
Boníssimes, boníssimes.
...en tema i...
Tens la sensació que ets tu el que ha viatjat a l'època medieval i que vas descobrint al mateix temps que la protagonista on sóc, què ha passat, què està passant aquí, què és aquesta família... I com vius la seva angoixa de vull tornar, si tens un temps concret per tornar. I com que ella està malalta, té por que se li passi aquest temps i no pugui tornar mai més a Oxford.
Clar.
I els de l'altra banda volen anar-la a buscar, però els protocols de l'epidèmia no els deixen, perquè clar, no pots, amb un estat d'alerta no pots anar fent viatges en el temps. Llavors, clar, és la intriga de, ostres, aconseguirà, de fet, fins i tot hi ha una escena en què van a aquesta ermita... i busquen si troben el dispositiu entre els ossos d'algun cadàver per si és ella que s'ha arribat a morir allà. En plan, l'hem anat a buscar o no?
Exacte. Això és spoiler, no? Sí, spoiler et fas a tu mateix a veure si la gent que has enviat ha mort o no.
Exacte. Clar, perquè això també ho passes molt malament, quan l'arqueòloga està allà buscant i diu, em sembla que he trobat alguna cosa, i dius, ai, que s'ha mort, i ho passes molt malament. És molta intriga, enganxa moltíssim i ho passes molt malament. Per tant, jo crec que simplement això ja val la pena. Què podem dir sobre l'autora, la Connie Willis? Constance Elaine Trimmer Willis és el seu nom complet. Va néixer el 45 a Denver, als Estats Units. És curiós perquè les seves novel·les passen la majoria a Anglaterra. Està professora. La seva obra ha estat molt poc traduïda al castellà. És una pena, però val la pena que aquesta libro del dia del juicio final sí que ho ha estat. Als anys 80 es va començar a dedicar exclusivament a escriure i després d'una dècada iniciant-se amb els relats doncs escrivia novel·les. La primera novel·la va ser Lincoln's Dream, de l'any 87. I el tema dels viatges en el temps és molt present en les seves obres, especialment en la seva coneguda saga dels historiadors d'Oxford, en què es troba aquesta novel·la. Per tant, és una novel·la que no és aïllada, té continuacions, i que la gent que coneixem que l'ha llegit li encanta. Per tant, val la pena. Algunes obres que conformen la saga, per no mencionar El perro, que també té Premi Hugo i Locus, El apagón i Brigada d'incendios, que també té Premis Hugo i Nébula. Per tant... Ja tenim l'historial de la Connie Willis. Jo insisteixo, El libro del día del juicio final és un dels llibres que més m'ha enganxat en l'últim any. I ara ja potser és una opinió molt, molt personal, però jo us he donat els arguments. Enganxa, donen ganes de seguir llegint i de descobrir l'època de l'edat mitjana i de la pesta.
El currículum l'avala i sembla que Connie Willis sigui una gran desconeguda de la nostra terra.
Sí. Tinc moltes ganes de llegir més llibres d'ella després de llegir aquest. O sigui que quan els llegim ja els portarem a la recomanació del Quimèric, seguríssim. Preneu nota, eh? El libro del día del juicio final, la recomanació del Quimèric d'aquesta setmana, de Connie Willis. Doncs posem punt final al tercer quimèric d'aquesta tercera temporada, un programa que hem centrat sobretot a fer una prèvia del Festival de Sitges, destacant les pel·lícules que apunten maneres i veient una mica què ens portarà aquest festival, fent la crònica de la Fira de Jocos i fent aquest repàs del més enllà del paper d'aquests llibres basats en aquests videojocs basats en la novel·la de Pares i Tif. Són qüestions que hem tractat aquesta setmana. La setmana que ve tornem amb més continguts, fent-vos una crònica extensa de la Tercat, que tindrà lloc a Olesa de Montserrat, sobretot amb el tema de Sopolesa i la presentació de Retorn al Sol com a tema principal. I us farem balanç de la Fira Steampunk, que també té lloc aquest cap de setmana a les Cotxeres de Sants. Ho deixem aquí. Recordeu que ens podeu escoltar a Ràdio Sabadell, a les emissores de la xarxa i també a l'iVox. Que vagi molt bé. Adéu-siau.